TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suà.
Són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 17 de desembre, en què vos expliquem que el govern ha anunciat un nou incentiu fiscal perquè els propietaris d'habitatges no pugin el preu de la renda als llogaters. L'any que ve la nova mesura es dirigeix als 24.000 beneficiaris dels lloguers que aspiren ara i que s'han de renovar una rebaixa fiscal que hi va anunciar al Parlament la presidenta del govern, Marga Proens.
Ja estem fent feina per donar solucions. Per això, les properes setmanes presentarem una nova deducció fiscal per incentivar els propietaris a que no pugin el lloguer durant el 2026, per premiar aquells propietaris que actuïn amb responsabilitat i amb sensibilitat.
A la sessió també es va aprovar sense sorpreses el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre el Partit Popular i Vox. El text modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques i industrials per agilitar-ne el procés i deixa fora els projectes d'energies renovables, tal i com demanava Vox. Tot d'una, ampliem aquesta informació en una jornada en què hi ha més qüestions destacades. Avui estaran pendents de la trobada entre el Ministeri de Sanitat i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics convocants de la darrera vaga de metges.
Serà a l'hora baixa i pretén desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany de l'Estatut Marc. Els metges, però, amenacen en incrementar les jornades d'aturada indefinida si no hi ha avanços.
A les 8 i mitja en parlarem amb Miguel Lázaro, president del Sindicat Mèdic de les Balears i de la Confederació Espanyola, en un dia en què també destacam que ha ingressat a la presó de manera provisional l'home acusat d'intentar matar la seva parella a Palma.
La víctima va explicar als agents de la Policia Nacional que l'agressor li impedia sortir de casa i que en un moment determinat va agafar un ganivet de cuina i li va clavar els braços, l'esquena i les mans. La dona encara es recupera de les ferides d'arma blanca que li va fer l'agressor.
I a Eivissa continua oberta la macrooperació policial contra el tràfic de drogues. De moment hi ha hagut 5 detencions.
Agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera han participat en una desena d'escorcolls a Vila, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulària. L'operació està sota secret de sumari.
I també avui compareix Santos Cerdán a la Comissió Coldo del Senat després de passar 5 mesos a la presó.
L'ex número 3 del PSOE es pot acollir el dret a no contestar, ja que està investigat judicialment. Cerdán va comparèixer al Senat el 30 d'abril de l'any passat. Aleshores es va desvincular de qualsevol responsabilitat en la presumpta trama de corrupció.
I un home de 51 anys roman en observació a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident laboral al polígon de Leo, Menorca.
Els fets han ocorregut aquest dimarts quan un camió amb cambra frigorífica ha impactat contra la porta d'un altre camió i això ha fet que el conductor d'aquest segon vehicle quedés blocat entre la porta i la carrosseria.
I a Palma la justícia ha donat via lliure a l'Ajuntament per tallar els 18 vellaombres de la plaça de Llorenç Villalonga.
Reconeix el que Cort assegura que és una qüestió de seguretat ciutadana. El jutge ha retirat així la mesura cautelar sol·licitada per l'entitat Amics de la Terra.
I en els esports, el Mallorca ha quedat eliminat de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell va caure nit a Riazor contra el Deportivo per 1-0 i s'acomiada de la competició. Un gol de Carrillo al minut 85 va sentenciar l'eliminatòria. El Mallorca va ser l'únic equip de primera que va quedar eliminat ahir. No fallaren el València, el Barça, la Reial Societat i tampoc l'Elx. I avui es viurà un partit històric a l'Estadi Balear. L'Atlètic Balears rebrà a les 7 la visita de l'Atlètic de Madrid. L'Estadi de la Vida Cintura registrarà un ple salut per presenciar aquest partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 6.
I pel que fa al temps, hi ha avís groc activat per pluja a les Pitiüses. Es podrien acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que encara manté certa inestabilitat i tot i que el gruix de les precipitacions s'ha donat al llarg de la matinada, esperant que al llarg de les següents hores encara es pugui donar qualque ruixat de caràcter local. No plourà arreu, ni molt menys. Això sí, la presència de nígols encara serà destacable arreu del territori i durant tota la jornada, tot i que també podrem veure certes ullades de sol al llarg del dia, el vent bufarà de gregal, ho farà entre fluix i moderat, moderat principalment al nord del territori i, de fet, en aquests indrets podrem arribar a veure qualque redal de forta maror, mentre que la resta predominarà la maror. I pel que fa a la temperatura, continuarem amb un termòmetre amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats tornin a girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament, unes xifres elevades per un mes de desembre. Ara mateix tenim a Menorca 13 graus a Mahó i 14 a Cala Morell. A les Pitiuses 12 graus a Eivissa i 12 també a Sant Carles. I a Mallorca 12 graus a Lloret, 13 a Santanyí i 15 al Port de Sóller.
I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany i Toni Escanelles. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Parlament ha aprovat sense sorpreses el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre el Partit Popular i Vox, un text que modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques i industrials per agilitzar el procés. El decret deixa fora l'acceleració dels projectes d'energies renovables que hauran de seguir el procediment ordinari i habilita el marc legal per poder traslladar residus d'Eivissa a la incineradora de Son Reus a Palma.
El portaveu del govern, Antoni Costa, ha defensat que el decret aporta un marc normatiu clar i estable per facilitar la inversió i fer l'administració més àgil. Ha destacat la creació d'una unitat acceleradora per coordinar tràmits i acompanyar tant projectes públics com privats. La portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrat haver frenat tota menció a l'Agenda 2030 i al canvi climàtic.
Ha de decidir si vol ser part de la solució o quedar-se en el relat. Si vol una administració que acompanya o una administració que frena.
Defendemos que la economía esté al servicio de los ciudadanos, no de una agenda superracional.
L'Esquerra ja ha votat en contra, els socialistes han criticat durament el pacte amb Vox, el diputat Llorenç Pou ha denunciat que el govern ha renunciat a les mesures mediambientals i ha parlat d'un joc de Tetris legislatiu que, segons diu, només avança en especulació urbanística. Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha alertat que el decret no resol els problemes estructurals dels residus a Eivissa.
Aquesta llei l'han de mester vostès per ficar prebendes urbanístiques. I aquesta és la diferència.
La peresa no és un fet taxat per tramitar un decret llei.
Més per Menorca ha advertit que la norma permet desenvolupar projectes estratègics fins i tot en sòl rústic, un dels punts que consideren més polèmics del test.
També al Parlament, la presidenta del govern anuncia que l'executiu prepara un nou incentiu fiscal perquè els propietaris d'habitatges no augmentin el preu de la renda als llogaters durant l'any que ve. L'objectiu de l'executiu és fer front a la crisi habitacional i evitar que augmenti la quantitat que les persones que viuen de lloguer destinen a l'habitatge.
La setmana passada, el conseller d'Habitatge va demanar als propietaris col·laboració per frenar la crisi i que no apugin preus, i aquest dimarts el govern aposta per l'estratègia incentivadora. La rebaixa fiscal que prepara l'executiu està adreçada els beneficiaris de rendes de lloguer que expiren l'any que ve i que s'han de renovar. Es calcula que més de 24.000 contractes es troben en aquesta situació. És la presidenta Marga Proens.
Ja estem fent feina per donar solucions. Per això, les properes setmanes presentarem una nova deducció fiscal per incentivar els propietaris a que no pugin el lloguer durant el 2026, per premiar aquells propietaris que actuïn amb responsabilitat i amb sensibilitat.
És la resposta de Proens a les crítiques de l'Esquerra que l'acusen d'immobilisme i de no abordar la crisi de l'accés a l'habitatge per mesures efectives, diuen, com el topall de preus. És la socialista Pilar Costa.
Me pot dir una sola mesura extraordinària per donar resposta en aquests milers de famílies que quedaran sense lloguer l'any que ve? Me pot dir una sola mesura per donar resposta a tota la gent que tornarà a augmentar en els assentaments a l'illa d'Eivissa? Me pot dir si considera que les nostres illes són un territori tensat des del punt de vista d'habitatge, sí o no?
Crítiques també per part de Més per Mallorca. Lluís Apestegui ha assegurat que d'ençà que governa el PP, el preu del lloguer i de la compra d'habitatge ha augmentat un 30%. Però ens respon amb la construcció de 1.000 pisos públics el 2026 i Apestegui ho nega.
Més habitatge públic que en tota la història de les Illes Balears. Mai s'haurà fet tant d'habitatge públic com en el 2026. Prop de 1.000 nous habitatges.
Senyora presidenta, sap quant de projectes d'aquest que vostè ha anunciat han començat a redactar? Zero. Zero, senyora presidenta. Però és que la realitat desmenteix contínuament el seu relat.
Parlem de la crisi de l'habitatge quan s'ha sabut que una família de Mahó afronta un ordre de desnonament. Exel Camarasa.
El propietari del pis no vol renovar el contracte de lloguer d'un home de 87 anys que viu amb la seva filla, que té una discapacitat física, i Asunción, una germana que els cuida. Fa un any que cerquen una alternativa, però amb els preus actuals no troben res. Viuen en un cinquè pis i necessiten 5 cadires de rodes diferents per poder-se moure. Els serveis socials n'estan al corrent de la seva situació, però de moment no els han ofert cap alternativa habitacional.
Es consciente, dicen que no tienen nada para alquilar, porque o ya está dado, o no tienen nada ahora que para alquilar y no se puede hacer nada. Es que no hay nada. Y si hay algo, piden unos precios que son abusivos.
Els veïns es mostren contrariats amb aquesta situació.
Enfadats, emprenyats amb aquesta vida que portem aquí, que ja sabem que això és normal a tota Espanya, però quan es viu de prop una situació com la que estem veient aquesta família, és horrible.
No entenem aquesta situació. Aquesta gent tenen unes necessitats, han de trobar una solució ja, perquè l'han de trobar, i veiem el que es veu a tot Espanya, pues, te crema un poquet més dins, no? Perquè veus tot el tema de corrupció i tot el que estem veient cada dia.
Divendres ja ha previst el llançament i diverses entitats han fet una crida per concentrar-se davant la casa per impedir el desnonament.
I en aquesta hora estan pendents del macrodispositiu per desallotjar l'Institut Benau de Badalona, habitat per 400 persones, parlant d'un dels desnonaments més grans fets mai a tot l'estat espanyol.
Unes 25 furgonetes dels Mossos d'Esquadra han arribat fa mitja hora a l'antic edifici ubicat al barri de Sant Roc per iniciar el desnonament d'aquestes 400 persones que la majoria són migrants i que habiten l'edifici. Davant del desplegament d'agents, a primera hora del matí, diverses persones han començat a abandonar l'antic institut de forma voluntària, carregats amb les seves pertinences.
Recorden que la justícia va autoritzar divendres passat el desallotjament d'aquest espai ocupat fa poc més de 2 anys i que ràpidament ha passat de les 150 persones que hi vivien l'estiu de l'any passat a les 400 actuals.
Quant val un quilo d'autoestima i de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen. Que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, que són les associacions majoritàries i convocants de les darreres vagues dels sanitaris. L'objectiu de la trobada és desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany de l'Estatut Marc, però amenacen d'augmentar les jornades d'aturada indefinida convocades. Això, però, en cas que avui no hi hagi avanços.
En un comunicat conjunt expliquen que acudeixen a la cita amb voluntat negociadora i confiant que Sanitat faciliti un calendari tancat de reunions per a abordar els punts clau que afecten de manera directa els metges. En aquest escrit, a més, s'han desmarcat del preacord de dilluns entre uns altres 5 sindicats i la ministra Mònica García. Recordem que aquesta entesa incorpora la jornada ordinària de 35 hores setmanals o la jubilació parcial, entre d'altres. Ara bé, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús recorden que no hi ha res signat amb el comitè de vaga.
La reunió entre els sindicats mèdics majoritaris i Sanitat es produeix l'endemà que el Senat, en la darrera sessió plenària de l'any, hagi reprovat a la titular de Sanitat a proposta del Partit Popular i amb el suport de Vox i UPN.
El PP critica la gestió que fa Mònica García en relació amb l'Estatut Marc del personal sanitari i qüestiona la seva feina al capdavant del Ministeri. La senadora popular, Rosa Maria Romero, afirma que García ha fet història, però com la pitjor ministra de Sanitat.
Una gestión irresponsable, negligente de la ministra de Sanidad, Mónica García. Porque cuando falla la sanidad, no fallan estadísticas, falla la seguridad de los pacientes. Mónica García llegó al cargo de ministra de Sanidad, como todos saben, por la cuota de Sumar, para que Sánchez pudiera gobernar, bueno, mejor dicho, para que Sánchez pudiera estar en la Moncloa, que es lo único que hace.
Per la seva part, la ministra de Sanitat s'ha mostrat orgullosa per la reprovació. Considera que respon a la seva insistència per millorar les condicions laborals dels professionals.
que todas esas medidas, me decía el Partido Popular, que las metiera en un cajón. Ese mismo Partido Popular me ha reprobado porque no he metido todas esas medidas de mejora de los profesionales sanitarios en un cajón. Así que le digo al Partido Popular que orgullosa de esa reprobación. Para nosotros es un gran avance y además es un orgullo que después de tantas reuniones, después de tantos meses trabajando en la mesa del ámbito con los sindicatos, hayamos podido llegar a un preacuerdo para sacar adelante este estatuto marco y lo podamos llegar al Consejo de Ministros.
I precisament avui el CIS publica el baròmetre sanitari que avalua el funcionament del sistema públic de salut.
I un home de 51 anys roman en observació a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident laboral al polígon de l'EO, Menorca.
Els fets han ocorregut aquest dimarts quan un camió en cambra frigorífica ha impactat contra la porta d'un altre camió i això ha fet que el conductor d'aquest segon vehicle quedés bloquejat entre la porta i la carrosseria. L'home ha perdut la consciència i ha estat traslladat al centre hospitalari amb ambulància. La víctima havia sortit del seu camió per alertar l'altre conductor que sortia malament de la nau i que podia xocar contra ell.
I presó provisional per a un home acusat d'intentar matar la seva parella a Palma. La dona encara es recupera de les ferides d'arma blanca que li ha fet l'agressor.
Aquest cas de violència masclista va tenir lloc dissabte passat. La víctima va explicar als agents de la Policia Nacional que l'agressor li impedia sortir de casa i que en un moment determinat va agafar un ganivet de cuina i li va clavar als braços, l'esquena i també a les mans. Després de l'atenció, la dona va poder fugir i va avisar un familiar que la va dur a l'hospital. Els agents es van desplaçar llavors al domicili on hi havia l'home en estat de xoc que va reconèixer els fets i també va indicar on era l'arma. La policia va detenir l'home que ja ha ingressat a la presó per intent d'homicidi.
I també avui s'inicia a Indonèsia el judici per l'assassinat de Matilde Muñoz, que el mes de juliol passat va ser presumptament assassinada per dos homes a la seva habitació d'hotel a Lombok. Els sospitosos, un empleat i un extreballador d'aquest establiment, varen ser detinguts dia 30 d'agost passat.
El procés judicial començarà amb una vista preliminar i se celebrarà al tribunal de Mataram, a Lombok. Es preveu que amb aquesta primera sessió la fiscalia informi els sospitosos dels càrrecs que pesen contra ells. Un membre de l'equip fiscal ha informat que s'acusarà els dos sospitosos, se'ls encausarà per homicidi, assassinat premeditat i robatori amb violència, fet que pot implicar entre 15 anys de presó i la pena de mort.
I Eivissa continua oberta la macrooperació policial contra el tràfic de drogues, que de moment s'ha saldat amb 5 detencions.
Més d'un centenar de gent de la Policia Nacional, també de la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera han participat en una desena d'escorcolls a Vila, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulària. Han comptat amb l'ajut de cans ensinistrats en la detecció de substàncies abstupefaents i doblers en efectiu. No es descarten nous arrestaments en el marc d'una operació autoritzada pel jutjat d'instrucció número 3 d'Eivissa i que es manté sota secret de sumari.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I vos parla, Marra, de les despeses. Per aquest Nadal, cada ciutadà gastarà gairebé 800 euros de mitjana, segons l'Organització de Consumidors d'Usuaris. Això entre regals, sopars, dinars, viatges i loteria.
Per a la majoria, la principal despesa són els regals. Representen, segons l'OCU, uns 370 euros de mitjana. Segons l'enquesta feta per aquesta organització, gastam de mitjana 132 euros en dinars i sopars, altres 117 en viatges i, atenció, 73 en loteria.
Menjar també, però regalos en ets molt ben venuts.
En loteria també estamos gastando bastante, però sobretot en regalos per la família.
Jo crec que passaré dels 800 euros. Entre loteria i regalos...
Tinc 5 nets, 3 fills, m'ajuntant. La meva dona dona sorpreses a un, jo dono sorpreses a un altre i ho fem venir bé tot.
I les diferents malalties que amenacen la cabana ramadera afecten precisament els preus dels aliments i això es pot notar a la butxaca dels consumidors ara que arriben aquestes festes, moment en què en moltes llars hi ha tradició de consumir carn.
Així és perquè la llengua blava ha causat una pujada del preu dels mens per Nadal a tot l'estat espanyol. La grip aviària ha fet incrementar en el seu cas el preu dels ous, en canvi la grip porcina africana ha fet que baixi el cost dels animals perquè molts s'han quedat al mercat interior i ha excedent en aquest moment. Toni Mestre, president de l'Associació Balear de Porcí, creu que, si bé no hi ha un problema sanitari a l'arxipèlag, la por ha afectat directament la producció porcina.
Realment, el mercat en aquell moment està com frenat, no hi ha alegria en el mercat, i sí, econòmicament molt afectat, perquè tenim 21 euros menys que l'any passat. A nivell del mes, Pues el meu està acá, hi ha molt poc menys de mercat, també hi ha molt poc consum, però el meu sí que es preu està acá.
Perquè, per exemple, Toni Mestre, que és productor, ven les porcelles a 75 euros i la carn de me a 10 euros amb 30 cèntims al quilo.
I el sector ramader de les Balears es troba en una situació d'alerta per mort de les malalties que afecten els animals. Per això la Conselleria d'Agricultura ha aplicat diferents mesures per fer-hi front.
Pel que fa a la llengua blava, s'han vacunat més de 100.000 animals i s'ha aconseguit que Menorca hagi quedat preservada i només hi hagi hagut un focus a les pitiuses. De grip aviària no se n'ha detectat cap cas a l'arxipèlag i s'ha focalitzat el control en explotacions industrials. Quant a la pesta porcina africana, hi ha un control estricte de les granges, també de les entrades i sortides, però quins són els factors que han propiciat aquesta situació? Ho explica el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández.
Hay un hecho objetivo en el tema de cómo se mueven los transmisores por el hecho de las temperaturas y por el alargamiento de los periodos estivales y luego también porque vivimos en un mundo globalizado y los movimientos de personas y animales son cada vez más frecuentes y efectivamente al final ahí hay una transmisión.
Fernández ha reconegut que ha neguit en el sector ramader de les Illes Balears per l'amenaça de les malalties.
Precisament s'han detectat nous positius de pesta porcina en porcs senglars trobats morts a Catalunya. La desena de casos nous eleva 26 el total d'animals afectats. Els darrers 3 casos es varen detectar també dins de la primera corona a la zona del risc. La resta d'exemplars trobats han mort per causes diverses, la majoria per atropellament. Hi ha novetats en els Bizum. Hisenda obligarà els bancs a informar mensualment dels pagaments que reben els empresaris i els autònoms a través d'aquest sistema. És el servei gratuït de transferències que permet enviar i rebre doblers entre particulars amb l'aplicació del banc a partir del número de telèfon.
Ara bé, i això és molt important, l'Agència Tributària aclareix que només es controlaran els pagaments per Bizum d'empreses i també d'autònoms, no pas els de particulars, com explica el president del Col·legi de Gestors Administratius, Miquel Àngel García.
La qüestió és que Hisenda, bueno, tindrà cada vegada més mitjans per després comprovar si efectivament el que estem fent és purament un intercanvi de doblers entre amics perfectament documentat que no té cap incidència fiscal o és una altra cosa.
I atenció, perquè a partir del dia 1 de febrer de 2026 les entitats s'hauran de reportar per primera vegada aquesta informació. Així, Hisenda cerca controlar qualsevol pagament que rebi un empresari o bé autònom, independentment de la quantitat, per mínima que sigui.
Els autònoms i les empreses professionals no mos afecta de cap manera que canvi. És a dir, sabem perfectament que qualsevol ingrés que tenim el hem de declarar.
I davant la preocupació i també les informacions contradictòries, el Ministeri d'Hisenda ha emès ja una nota aclaratòria. Asseguren que les noves mesures no suposen cap impacte pel ciutadà. És a dir, en aquests supòsits que ara escoltareu, no hi ha canvis.
Per exemple, pues una amiga paga i dius, pues també hi ha la meitat.
Regalos.
Si mi madre, por ejemplo, me envía algo de dinero.
Principalment amb els meus fills i després amb algun amic.
I els pagaments esporàdics, si no són recurrents i elevats, no suposaran cap problema per l'usuari i, en cas de sospita, Hisenda sol·licitarà informació addicional. Les entitats financeres també hauran d'informar Hisenda si les operacions en targeta superen els 25.000 euros.
I el Bisbat de Mallorca ha recaptat 9.700.000 euros en la declaració de la renda. Això suposa gairebé 1 milió d'euros més que el que es va recaptar l'any passat.
Hi ha hagut un total de 162.940 declaracions que han destinat al 0,7% de l'IRPF a l'Església. Són més de 3.300 declaracions més que l'any anterior. El percentatge de declarants que ha triat aquesta opció a la declaració de la renda ha arribat gairebé al 25%.
I abans dels esports, encara un apunt més. El Ministeri de Transports ha incorporat per primera vegada la possibilitat d'ampliar les freqüències entre Menorca i Madrid. En la ruta de servei públic es tracta d'habilitar una tercera freqüència diària. Ho ha anunciat el ple del Parlament la presidenta del govern, Marga Proens, una mesura que forma part de l'esborrany de l'ordre ministerial que regula l'OSP.
Una tercera freqüència imprescindible davant els alts nivells d'ocupació de la ruta i que ara suposarà un augment d'aquesta capacitat de ruta del 30%.
El govern espanyol, però, es mostra més prudent, sosté que la decisió encara no està presa.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8 i 25 minuts, encetant la informació dels esports, parlant del Mallorca, que va quedar eliminat de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, va caure Anita Riazor contra el Deportivo de la Coruña per 1-0 i s'acomiada de la competició del CAO. Un gol de Carrillo, al minut 85, va sentenciar el partit. El tècnic mallorquinista, Jagoba Arrasate, el mostrava molt afectat per aquesta derrota.
Jodido, jodido, porque tenía mucha ilusión y... Creo que hemos hecho las cosas bien, lo hemos preparado bien, creo que el primer tiempo estaba bien, pero me voy muy fastidiado por eso, por la gestión un poco de los cambios y no poder hacer otras cosas para poder, no sé, imponernos al Depor o tener un poco más presencia o un poco lo que queríamos y eso ahora mismo lo tengo como muy presente y estoy jodido.
Ha afectat el tècnic del Mallorca i també el vestidor, però ara ja toca preparar el partit de Lliga de divendres contra el València.
Sí, sí, están afectados porque al final a nadie le gusta caer de una competición que es tan bonita y que tan buenos recuerdos trae y es una pena, pero bueno, se trata de eso también. Nosotros ahora tenemos que animar un poco a la gente y a partir de mañana pensar en el Valencia que tenemos un partido muy complicado y tenemos que sacar un buen resultado el viernes.
Jagoba Arrasate va presentar un equip totalment nou respecte al que va guanyar el passat cap de setmana a l'Elx a la Lliga. El tècnic va lamentar, després del partit, no poder gestionar els canvis a la segona part com ell volia. Tots els jugadors que varen sortir del camp ho varen demanar.
Todos han sido porque han pedido el cambio y no nos hubiese gustado gestionar así los cambios, ¿no? Nos hubiese gustado meter algo más de presencia, algo más de frescura arriba, Mateo Josef, Muri, pero no ha podido ser y creo que eso también ha marcado el devenir del partido.
El Mallorca va ser l'únic equip de primera que va quedar eliminat ahir. L'Elx va guanyar per 0-1 al camp de l'Eibar. El pròxim rival del Mallorca, el València, també va guanyar. Ho va fer per 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón. La Reial Societat va derrotar per 1-2 a l'Eldense i el Barça va guanyar al camp del Guadalajara per 0-2. I avui es viurà un partit històric a l'Estadi Balear. L'Atlètic Balear rebrà a les 7 la visita de l'Atlètic de Madrid. L'Estadi de la Via de Cintura registrarà un ple absolut per presenciar en directe aquest partit. El tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco, sap que afronten un partit molt especial.
És molt difícil volver a repetir-lo perquè cuesta mucho y vamos a tener la oportunidad de medirnos contra uno de los mejores equipos de Europa, así que estamos súper ilusionados. Es que lo que hablamos es que estamos hablando de plantilla top, de plantilla equipo top. Cualquier jugador que venga mañana va a ser un jugador de nivel europeo, de máximo nivel europeo, y que vamos a intentar competir contra ellos.
L'Atlètic de Madrid és el clar favorit per fer-se la victòria, però el seu entrenador, Diego Simeone, avisa del perill de la Copa.
No, siempre la competición es así, a partido único, son más sufridas y al mismo tiempo más intensas, ¿no? Porque no hay margen de error, el que se equivoca queda fuera. Y evidentemente tenemos que mañana hacer un partido cual creemos y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño.
El partit entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 6. I en bàsquet avui tenim jornada la primera a fer pel FIWI Mallorca-Palma. Rep la visita del Palència a Son Moix, el seu tècnic Pablo Cano.
Esperamos un partido súper duro a nivel físico, donde otra vez nuestro fuego interior, el plan de juego y la unión del equipo tendrán que ser las grandes fortalezas o nuestra cara, por decirlo de alguna forma, el miércoles por la noche.
I a la mateixa hora el Palme Basket visitarà la pista del Tizona Burgos. És Lucas Victoriano.
Cuando pierdes mucho partido, ganar es reconfortante. Además tenemos una opción muy buena, ¿no? Podemos ganar de visitante, salir un poco de esa zona donde está estancado el equipo desde que empezó la temporada, ya empezar a ver equipos por debajo de nosotros ya es una buena sensación.
I a les 8:30 del vespre serà el torn de l'Estia Menorca, que rebrà a Vintalfa la visita del tercer classificat, l'Estudiantes. Javi Zamora és el tècnic de l'Estia.
Un equipo que está diseñado para intentar volver a recuperar la posición de equipo ACB y un sinfín de talento, ¿no? Muchos jugadores en todas las posiciones que podrían ser jugadores principales en cualquier otro equipo. Pues...
I avui també a voleibol, a les 6, el Manacor rep la visita del Leganés.
Gràcies, Miqui. Són les 8 i mitja.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passam ara quines seran les claus d'aquest dimecres. El govern anuncia un nou incentiu fiscal perquè els propietaris d'habitatges no apugin el preu de la renda als llogaters l'any que ve.
Ho varen explicar ahir en el Parlament en una sessió en què també es va aprovar el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre PP i Vots. El text modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques i industrials per agilitzar-ne el procés i deixar fora els projectes d'energies renovables tal i com demanaven els d'Abascal.
I presó provisional per a l'home acusat d'intentar matar la seva parella Palma.
La víctima va explicar als agents de la Policia Nacional que l'agressor li impedia sortir de casa i que en un moment donat va agafar un ganivet de cuina i li va clavar els braços a l'esquena i també a les mans.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Menorca pendents, també de com evoluciona l'home de 51 anys que es troba en observació a l'Hospital Mateu Orfila després de sofrir un accident laboral al polígon de la Llotja. El Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els fets van ocórrer aquest dimarts de matí. Un operari es trobava dins la cabina d'un camió quan va alertar que un altre camió amb una cambra frigorífica sortia de la nau i estava a punt de xocar amb ell. En sortir del vehicle per intentar advertir-li, la cambra frigorífica de l'altre camió el va esclafar contra la seva pròpia porta. Segons fonts policials, l'home hauria caigut en terra i hauria quedat paralitzat sense arribar a perdre la consciència. Roman, hores d'ara, ingressat en observació i en pronòstic reservat.
I a Mallorca, un jutjat ha donat llum verda l'Ajuntament de Palma per talar els arbres de la plaça Llorenç Villalonga. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta de 18 vella ombra que duen més de 80 anys a la plaça. El tribunal estima que preval la necessitat de preservar la seguretat ciutadana. Els veïns, en canvi, consideren que és una decisió extrema.
I l'escoleta de la ciutat d'Eivissa, de Can Cantó, passarà a gestionar-la el pròxim any al govern. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. El PSOE ha exigit al batlle d'Eivissa que doni explicacions a les famílies i a les educadores. De fet, es concentraran aquest dijous per mostrar el seu rebuig. L'equip de govern diu que no afectarà la situació laboral de les treballadores de cara al pròxim curs.
I durant aquesta jornada també estaran pendents de la trobada entre el Ministeri de Sanitat i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics convocants de la darrera vaga de metges.
Serà a l'hora baixa i pretén desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany de l'Estatut Marc. Els metges, però, amenacen d'incrementar les jornades d'aturada indefinida, si no hi ha avanços.
Tot d'una en parlam abans, però fem una pausa.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic, seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8:33 minuts, reunió destacada. Avui, hora baixa, entra el govern central i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, a més del Sindicat Mèdic Andalús, sobre la reforma de l'Estatut Marc. La trobada arriba dies després que 5 sindicats mèdics arribassin a un acord amb el Ministeri quant a la continuïtat de l'Estatut Marc. Per conèixer què és el que esperen els sindicats de la trobada, saludar Miguel Lázaro, president de la Confederació de Sindicats Mèdics d'Espanya i també president del Sindicat Mèdic de les Balears. Simeval, bon dia.
Què tal? Buenos días.
L'objectiu de la trobada és desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany de l'Estatut Marc, que és el que esperen d'aquesta reunió.
Bueno, la verdad es que soy un realista informado, ¿no? Iba a decir pesimista, pero bueno, la verdad es que cualquier opción, cualquier punto de encuentro para negociar es una gran oportunidad, teniendo en cuenta además el coste que está suponiendo una huelga nacional de médicos que le hemos hecho a esta ministra, que valga la redundancia, también es médico. O sea que yo lo espero que los puntos que estamos en desacuerdo, que además íbamos manteniendo durante todos estos 8 o 9 meses y que han generado mucho conflicto, pues bueno, la ministra evidentemente consuma la realidad que supone un rechazo absoluto a este estatuto por parte de todos los estamentos médicos, de todos los sindicatos médicos, y por el bien de los ciudadanos, en ella está la responsabilidad, podemos llegar a un acuerdo que, bueno, que nos permita tener un estatuto marco adaptado a las necesidades del siglo XXI, que como yo, bueno, como todo el mundo sabe, es la falta de especialistas.
¿Y de cada pan que arribina un acuerdo?
Bueno, dependerá de... Primero hay varios puntos. Primero que hay un ámbito propio de negociación y de representación de los médicos. No puede ser que categorías profesionales o sindicatos no médicos evidentemente negocien las condiciones laborales, las guardias, la reclasificación de lo que es el colectivo médico, como sucede, por cierto, en toda Europa, excepto en Croacia y en Rumanía. De ahí que, por ejemplo, uno de los últimos apoyos que hemos tenido ha sido de 2 sindicatos europeos, uno alemán, otro francés, y luego de la Federación Europea de Médicos Asalariados, que son 15 sindicatos europeos, y de los sindicatos portugueses, es decir, un ámbito propio que reconozca la singularidad del médico, su cualificación profesional, que reconozca su gran responsabilidad clínica y legal, y eso es fundamental para nosotros. Eso está claro que es un objetivo fundamental. Luego está, pues, un tema que yo digo mucho y que los ciudadanos muchas veces se quedan parados. Nosotros hacemos guardias obligatorias. Suponen 4 o 5 años de nuestra vida profesional con una gran sobrecarga. Guardias de 24 horas. Muchos médicos hacen más guardias porque no hay suficientes especialistas, más de 48 horas semanales, por supuesto. Y esas horas no computan para que nosotros podamos jubilarnos anticipadamente. Eso es algo absolutamente, perdón por la expresión, demencial, irracional, y no estamos dispuestos a conseguirlo así. Perdón, a que esto persista. Queremos, evidentemente, además, que haya que sean las guardias, la hora de la guardia es una hora extraordinaria. No puede ser que una hora extraordinaria sea retribuida menos que la hora ordinaria. Eso es absolutamente irracional. Bueno, esto es la forma que nos han tenido durante aproximadamente 22 años, que fue el último estatuto, en el año 2003. Lo que está claro es que la huelga ha sido no solo... No, aquí no hay corporativismo médico. El corporativismo médico no existe, porque si hubiera existido, probablemente esta situación no la hubiéramos aguantado tantos años. Los médicos jóvenes no tienen, tienen otros valores que no teníamos los médicos, vamos a llamar, más veteranos. No quieren guardias de 24 horas, quieren conciliar la vida laboral y familiar. No quieren que luego las guardias les pase factura a nivel de enfermedades y trastornos mentales. Ahora hay un índice muy importante y preocupante de médicos jóvenes que están con burnout o con un gran desgaste profesional, y lo que está claro es que nosotros, vuelvo a decirlo, luchamos por los médicos que hay ahora, por los miles que hay, que son 40.000 aproximadamente. Los estudiantes de medicina incluso nos han apoyado en estas manifestaciones, y vuelvo a decirlo, esto es una huelga por la sanidad pública. O sea, si, la única forma de que haya los especialistas que nosotros merecemos que merecen los pacientes, es que exista un estatuto propio, incentivador, que capte y fidelice médicos. Parece que eso la ministra no lo ha entendido y está, bueno, pues haciendo, yo me atrevo a calificar, política con la sanidad. Esto, y la actitud suya es una actitud hasta ahora absolutamente de cerrazón y con una actitud negociadora, pues, francamente mejorable, por no decir otra palabra.
Señor Lázaro, ¿tenen previst continuar amb les aturades si avui no arriben a un acord?
Bueno, lo que va a pasar efectivamente es que si no hay ningún acuerdo... A ver, nosotros dejamos siempre la vía abierta a un cronograma de negociación. Yo negociaremos hoy, negociaremos después de las Navidades. O sea, queremos no llegar a otro formato de huelga, que es lo que se está planteando, en otros foros a nivel de huelga indefinida. Bueno, eso, al médico le cuesta muchísimo hacer huelga. De hecho, la última huelga fue en el año 1995, porque sabe que a quien perjudica es el paciente. Aumenta la lista de espera y eso los pacientes no se lo merecen. Entonces, nosotros vamos a esta vía, esta mano negociadora la tenemos abierta. Vamos a ver si esta oportunidad nos sirve, nos daremos otra oportunidad. Evidentemente, según la respuesta de la ministra, desgraciadamente, si no es así, lo que sí que se plantearán serán, bueno, estrategias confrontativas de máximo nivel, es decir, léase huelga.
Clar, està parlant de la vaga indefinida.
Bueno, la huelga indefinida es un formato... Yo, sinceramente, personalmente, estoy en contra. O sea, esto lo tengo muy claro. Primero, porque, bueno, eso sí que atrae, sé lo que significa listar de espera. Bueno, no para pacientes con trastornos mentales. Es que aquí hablamos de listas de esperas quirúrgicas, primeros diagnósticos, pruebas complementarias, intervalos primera, segunda, y luego lo que está haciendo ya un drama, que son las listas de espera de atención primaria. Si yo, algo indefinida, yo no quiero llegar. De todas formas, hay otros formatos de huelga, eso, digamos, se explora, pero hay una cosa. Yo no, espero que no llegamos, que no lleguemos a estas estrategias, porque yo aquí estoy responsabilizando, yo no, ya no a la ministra. Esto es un problema del gobierno de Sánchez. La ministra de Sanidad pertenece y se sienta en el Consejo de Ministros con todos los ministros y con el señor Sánchez. Lo que yo creo es que aquí también el señor Sánchez, el presidente, debería de intervenir y debería, bueno, creo que intervenir de una forma, en fin, para evitar el conflicto, porque si hay huelga, la responsabilidad, la huelga las hacen los médicos, lo pagan los pacientes, pero la responsabilidad es de Mónica García, que es la ministra de Sanidad, sorprendentemente médico, ¿no? Una persona que debería conocer perfectamente la realidad de sus colegas, a no ser que lleve mucho tiempo alejada del ámbito asistencial y esté, digamos, más acostumbrada a asambleas y a parlamentos.
Sí, com sigui, avui estaran pendents d'aquesta trobada a l'hora baixa, a partir de les 4:30 entre el govern central, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, a més del Sindicat Mèdic Andalús. Miquel Lázaro, president d'aquesta confederació i del Sindicat Mèdic de les Balears, del CIMEVAL, gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Són les 8:41, repassem altres qüestions de l'actualitat. Santos Cerdán compareix avui a la Comissió Coldo del Senat després de passar 5 mesos a la presó. L'ex número 3 del Partit Socialista es pot acollir al dret a no contestar, ja que està investigat judicialment.
Cerdán està citat a les 10 del matí a la cambra alta. S'haurà de sotmetre les preguntes dels representants de PP, de Vox i d'UPN. És la compareixença número 98 d'aquesta comissió d'investigació parlamentària. En tot cas, Cerdán ja hi va declarar el 30 d'abril de l'any passat. Aleshores es va desvincular de qualsevol responsabilitat de la presumpta trama de corrupció. Més d'un any després va passar a ser investigat, dimitint com a diputat, com a secretari d'organització del PSOE també. Santos Cerdán va estar tancat a Soto del Real fins al novembre, el mateix mes en què Ábalos i Koldo García hi varen ingressar. Per cert, els socialistes ens han lliurat al jutge del cas Koldo tota la documentació sobre els pagaments en metàl·lic que va fer entre els anys 2017 i 2024.
La compareixença de Santos Cerdán arriba pocs dies abans de les eleccions d'Extremadura i després que Sumar hagi descartat trencar amb el govern de Pedro Sánchez pels suposats casos d'assetjament i corrupció que esquitxen al PSOE.
Els de Yolanda Díaz demanen una reunió urgent amb els socialistes. Per la seva banda, el PSOE accedeix en aquesta trobada, aquesta mateixa setmana, de fet, per rebaixar la tensió amb els seus socis de coalició. Són Enrique Santiago, de Sumar, i la portaveu, Pilar Alegría.
Estamos muy contrariados y muy preocupadas porque nuestro socio de gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece realmente inaceptable.
El respeto, lógicamente, a sus opiniones, que por supuesto las manifiestan abiertamente, y bueno, decía, de una reunión. Por supuesto, nosotros, es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario.
I mentrestant han conegut una nova denúncia per assetjament a través del canal intern del Partit Socialista que apunta al batlle de Barbadàs, a la província d'Ourense, José Valcárcel.
El secretari general dels socialistes a Galícia, José Ramón Gómez Basteiro, li ha exigit que deixi les actes de batlle i de diputat provincial. A més, el partit el suspendrà de militància.
Dimitir ten que dimitir o que acosa, no? E, por tanto, nese sentido, eu, respetando todas as opinións, creo que, ademais, o digo, bueno, baixo a premisa de como actuou este partido, non? Actuou ca máxima celeridade, respetando en todo momento, insisto moito, a víctima, e o presunto acosador estaba fora do partido en menos de 24 horas, non?
Precisament a Galícia, més de 150 militants del Partit Socialista, on ha dimitit la secretària d'Igualtat, han signat un manifest en què reclamen més contundència davant les denúncies. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha rebutjat les crítiques.
Yo he estado siempre en contacto permanente con las líderes de mi partido y con las comisiones que se han ido reuniendo para ir avanzando. Creo que aquí no se trata de perfiles, se trata de acciones. Y las acciones han sido en el tiempo sostenidas y desde luego a mí me generan muchísimo orgullo.
I de l'exterior, Donald Trump ordena el bloqueig total contra tots els petroliers sancionats que entrin i surtin de Venezuela.
El president dels Estats Units, a través de Truth Social, acusa Caracas cas d'apropiar-se del seu petroli i amenaça el govern de Nicolás Maduro d'elevar les hostilitats si no els retorna el cru de manera imminent. A més, Trump ha declarat d'organització terrorista al règim de Maduro, un ordre que arriba després dels darrers atacs contra embarcacions que suposadament transporten droga del Carib. Venezuela respon a l'amenaça dels Estats Units i avança que denunciarà el país a davant l'ONU. Nicolás Maduro qualifica el bloqueig de temerari.
Permite que la ONU se vaya acabando y esté acabadita como está acabadita la Organización de Naciones Unidas. Lamentablemente, algún día la rescataremos.
Són ara les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí, edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. Un jutjat ha donat llum verd de l'Ajuntament de Palma per talar els arbres de la plaça Llorenç Villalonga. Es tracta de 18 vella ombra que duen més de 80 anys a la plaça. El tribunal estima que preval la necessitat de preservar la seguretat de la ciutadana. Els veïns consideren, en canvi, que és una decisió extrema. Tot d'on en parlam, abans però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'autopista poligonal de Son Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura troben les complicacions habituals a l'autopista de Can Blau fins a l'autopista de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'autopista de Toblena sense tendrats. I a la persona de la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, un jutjat ha donat llum verd a l'Ajuntament de Palma per talar els arbres de la plaça Llorenç Villalonga. Es tracta de 18 vella ombra que duen més de 80 anys a la plaça. El tribunal estima que preval la necessitat de preservar la seguretat ciutadana. Els veïns consideren que és una decisió extrema. Cort, de moment, no posa data per la tala, però confirma que l'intenció és actuar de manera immediata. Marcel Pic, bon dia.
Bon dia. Sí, el jutge considera que l'Ajuntament pot talar tots els exemplars de vella ombra per preservar la seguretat dels ciutadans. Però els veïnats consideren que això s'ha decidit partint d'uns informes tècnics de l'Ajuntament que són massa genèrics. En tot cas, consideren que talar-los tots és una mesura extrema. Cristina Calero és la portaveu de les entitats ciutadanes.
No hay un informe individualizado de cada uno de los árboles.
Pensamos que hay alternativas.
Se pueden crear cercados, se pueden llevar a cabo apuntalamientos, se pueden evidentemente llevar a cabo podas que sean necesarias y por supuesto talar aquel árbol que implica una inseguridad para la población.
L'Ajuntament va parlar amb els veïnats a la mesa Palma Verda, però ells consideren que no hi ha hagut prou diàleg.
Una falta de tenir en compte l'opinió dels ciutadans.
Todos estamos desconcertados de la actuación.
És el nostre petit pulmó que tenim aquí i jo estic molt indignada. No ho entenc.
A internet, en 24 hores, han aconseguit més de 1.400 signatures. Tornem a escoltar Calero.
Al final implica algo que és irreversible.
L'Ajuntament manté que és necessari talar-los i reposar-los tots i que ho faran de la forma més immediata possible, sense concretar una data.
Seguim a Ciutat perquè l'edifici de les Torres del Temple acollirà un espai expositiu sobre l'època des de la prehistòria fins a l'edat mitjana. Les obres, que està previst que acabin a principis de l'any que ve, han conservat el disseny original de la infraestructura, una construcció defensiva d'origen islàmic del segle XII.
D'aquesta manera, les Torres del Temple s'uniran al Castell de Bellver i al Casal Gòtic de Can Serra per contar la història de la ciutat a través de la seva museïtzació i formaran part del Districte d'Innovació de Palma. L'arquitecte del projecte, Joan Maria Boix, ha destacat que l'objectiu principal és recuperar al màxim la idiosincràsia de l'edifici, sobretot internament.
El edificio se mantiene mucho más reconocible internamente porque es, que externamente. Externamente al final podría confundirse con un edificio de vivienda del siglo XVIII o del siglo XIX, pero evidentemente nosotros, a pesar de que hemos simplificado mucho la estructura que tenía esas fachadas, pero se han mantenido un poco los huecos y los dinteles de lo que ya existía como consolidado.
Cal destacar que l'edifici de les Torres del Temple ha estat més de 20 anys apuntalat i que durant els darrers 300 o 400 anys ha estat destinat a habitatges. El projecte ha permès conservar elements singulars com un arc medieval i pintures originals dels segles XII i XIII en una de les torres. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha remarcat que amb la rehabilitació del monument es recupera una joia de Palma, ja que té vestigis de diverses èpoques.
En aquest espai, un espai a més molt, molt singular i suggerent, pues estarà i s'explicarà la part de la història des de la prehistòria a l'edat mitjana. Aquest equipament pues, tindrà dins aquest museu de xarxa, com dic, aquesta part de la història de Palma.
Està previst que les obres, que varen començar a finals de l'any 2023, acabin durant el primer trimestre de l'any que ve, amb un cost total de 2.400.000 euros.
Canviant de qüestió, el Consell de Mallorca commemora el 40 aniversari de la Carta Europea d'Autonomia Local i la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, dues normatives fonamentals per a les entitats locals que van ser aprovades l'any 1985.
L'acte, celebrat a l'Auditori del Parc Vit, ha servit per analitzar i debatre els nous reptes als quals s'enfronta l'administració local, així com les reformes necessàries per assegurar el benestar de la societat. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha inaugurat una jornada commemorativa amb ponències i una taula rodona amb experts a la qual han assistit més de 130 persones.
Així que avui no celebram un simple test legislatiu. Avui celebram 40 anys d'haver posat els ajuntaments al lloc que les mereix, al centre de la nostra democràcia. Celebrant 40 anys de benestar social basat en la proximitat. I és, precisament, aquesta proximitat, aquesta base fonamental del règim local, la que justifica la nostra presència avui.
8:52, a Calvià ja es poden presentar les sol·licituds dels ajuts del lloguer d'habitatges al municipi de la convocatòria 2025-2026. Estan dirigits a persones majors de 18 anys i el termini estarà obert fins al dia 9 de gener.
Per optar a l'ajut, l'habitatge ha d'estar al terme municipal de Calvià, ser el domicili habitual i permanent del sol·licitant i el cost del lloguer no ha de superar els 900 euros mensuals. El període que cobreixen aquests ajuts va del 1 de setembre del 2025 al 31 d'agost del 2026. L'ajut cobrirà fins al 40% de la renda mensual i s'estableix un límit màxim d'ajuda de 330 euros mensuals.
Mentrestant, a Selva, el nou centre de dia i el casal social per a la gent gran ja és una realitat. L'Ajuntament ha recepcionat les obres que van començar el novembre de 2024 amb un cost de 832.000 euros. El centre tindrà 15 places per a persones dependents i es preveu que entri en funcionament l'any que ve.
L'Associació de Persones Majors ja fa ús de les instal·lacions per dur a terme el programa d'activitats diàries que fomenta la cohesió dels membres de l'associació i la dinamització d'aquest sector de la població. Les obres han estat finançades al 50% entre el govern i l'Ajuntament, que ja ha iniciat els tràmits per a l'autorització administrativa de l'obertura del centre de dia. El batlle de Sauba, Joan Roger, afirma que el nou centre és una antiga reivindicació del poble.
Suposa que recursos municipals i que l'Ajuntament i que les institucions aposten per atendre a les persones amb necessitats, a les persones dependents, a les famílies. I això és una cura molt positiva per a les persones, per conciliar també la vida familiar, amb els familiars, amb els fills, amb la vida laboral.
L'Ajuntament ja ha començat els tràmits per posar a l'abast dels usuaris les 15 places que tindrà el centre de dia, que ara també s'ha de dotar de cuina i mobiliari.
I a Sineu, l'Ajuntament ha finalitzat les obres de renovació integral de la zona del Pou Llavoner, un projecte d'envelliment i millora urbana que ha permès transformar aquest espai emblemàtic en un entorn més modern, accessible i agradable.
Amb una inversió de més de 143.000 euros, les actuacions han suposat una millora notable de la qualitat, la funcionalitat i la seguretat de l'espai públic i se n'ha reforçat alhora el valor patrimonial amb la nova il·luminació del Pou i el valor paisatgístic, amb l'ampliació de les zones enjardinades. Les obres han inclòs la renovació completa dels paviments i de l'adequació del terreny, així com la instal·lació d'una nova xarxa d'enllumenat. També s'ha implantat un sistema de drenatge i de recollida d'aigües pluvials, juntament amb un nou sistema de rec automatitzat per a les zones enjardinades. A més, s'ha renovat el mobiliari urbà i se n'ha millorat l'accessibilitat.
Amb aquest apunt, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Tres minuts abans de les 9 del matí, que com cada dia dediquem a la cultura.
És un cant, és ofici, les bones intencions de voler i poder sobreviure en aquest món de la música. No només nosaltres com a músics, sinó també tota aquesta gent que ho fa, no? Tots els músics que mos posam instruments o mos posam davant un micròfon per cantar i afinar o intentar afinar, és un homenatge a tot aquest món.
Que canten amb vols distretes, desitjant un món ben diferent.
I així sona com a músics, ens explica el seu esperit, l'ànima del grup Pep Suasi, una cançó que és el primer avançament del nou disc de la formació Girassols, que està previst que surti a finals de gener. Fins aleshores hi haurà diversos avançaments per anar fent boca. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Girassols serà el sisè disc en solitari de l'històric exlíder de Fora de Sembrat, també locutor de ràdio, un treball que ha comptat amb la participació molt activa de tots els membres del grup que hi han posat música i lletra. Parlem de gent com Marc Grasses, Joan Antoni Escarabat, Gori Mates, Bernat Company o Guillem Sardà, que són compositors amb els seus projectes particulars, l'Equilibris, Nua, grups de jazz, de folk, i com en Pep Suasi ens confessa, gran fan, es diu, és gran fan dels músics que l'acompanyen, canta els seus temes, assegura, ha estat un autèntic plaer.
Vaig veure un titular que m'agrada molt, Tots Units, Fame Group. Seria un poquet aquest leitmotiv d'aquest disc. Aquest disc és com a banda, com jo el que volia, com a Suasi, que som una banda i cadascú ha posat el seu granet d'arena.
I a banda d'aquest granet d'arena, en un treball més conjunt que mai, el nou disc també compta amb la col·laboració de les seccions de corda de Ses Pitxorines i de Jordi Mena, el guitarrista de Bumburi o de Jarabe de Palo. Jesús Rovira, de l'Axe en Bustos, ha fet càrrec de la producció del disc i tot plegat per aconseguir aquest so únic i peculiar del Suasi.
No hem sortit de lo que mos agrada fer, de lo que mos agrada escoltar i lo que mos agrada tocar, que és agafar guitarres, mandolines, banjos i guitarres elèctriques. D'això hi ha una coctelera que l'han remenada i surt un folk rock que per nosaltres ara mateix és el que mos mou a l'hora de fer composicions.
Un Suasi que a més comptaran amb la incorporació d'un teclista, d'en Gori Mates, que participarà també a la gira de presentació d'aquest disc, que es posarà en marxa a finals de febrer, amb dates ja confirmades.
Ja vos puc avançar que és mes de febrer. Tenim quatre dates a Catalunya i després ja començam a tenir una dotzena a Mallorca amb una data de presentació que també seria dins el mes de febrer.
El treball s'ha enregistrat a la Casa Murada i l'edició és a càrrec de RGB Suports.
I arribarem a les 9 amb la música del projecte musical Sedàs, que celebra el seu segon aniversari amb la presentació del Batac de l'Illa. És el primer treball discogràfic, un disc que és molt més que una carta de presentació, és el resultat de molts anys d'experiència compartida, de trajectòries diverses que conflueixen en una proposta madura, personal i profundament arrelada a la música tradicional de Mallorca.
El projecte va néixer de la mà dels històrics germans Martorell l'any 2023. Escriuen Sedàs amb ser trencada, perquè consideren que aquesta aquesta lletra final és un signe d'identitat.
Seria l'utensili aquest que serveix per porgar el que ens agrada, el que seria la matèria bona, de la matèria que nosaltres rebutjam. No? I nosaltres això ho hem trasllat de la música i així agafam el que ens agrada i llevam el que no ens agrada de la música.
Ha estat enregistrat a una Edicions i compta amb una col·laboració molt especial.
Estic molt content perquè ha col·laborat amb Vial Majoral, recitant un poema de Blai Bonet que li vam sol·licitar, li vam dir xerrant amb ell, Vial vol col·laborar, i ell tot d'una va estar dispost i li va fer moltes ganes.
Un disc que batega amb el pols de l'illa i que convida a escoltar-la, ballar-la i repensar-la. Tradició sense complexes.
I són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres, pendents avui de la reunió que han de mantenir el Ministeri de Sanitat amb la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics sobre la reforma de l'Estatut Marc.
Acudiran a la cita amb l'objectiu de desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany d'aquest Estatut Marc. El president de la Confederació de Sindicats i que també és president de Cimeval, Miguel Lázaro, ha reclamat la intervenció directa en el conflicte laboral del president espanyol, Pedro Sánchez. Són declaracions de fa només uns minuts en una entrevista a Informatiu Matí.
El señor Sánchez, el presidente, debería de intervenir y debería, bueno, creo que intervenir de una forma, en fin, para evitar el conflicto, porque si hay huelga, la responsabilidad, la huelga las hacen los médicos, lo pagan los pacientes, pero la responsabilidad es de Mónica García, que es la ministra de Sanidad.
Avisa que